aquí amb el Sant Cugat a Fons Matins en Xarxa, avui en col·laboració amb el programa Protagonistes. Ja ho sabeu, aquest programa que podeu trobar a www.cugat.cat, un programa de televisió online on entrevistem a personalitats santcugatenques amb motius d'actualitat. Avui estem molt ben acompanyats aquí al plató de Cugat.cat pel santcugatenc, l'eurodiputat Raül Romeva. Romeva, molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies per ser.
Encantats que siguis aquí nosaltres un dia més. Avui parlem amb tu perquè parlem d'aquest llibre de Retorn a Shambhala, un llibre que ja té un parell de mesos que es va publicar, però tenien ganes de poder parlar amb tu al respecte. Una història que ens porta des del Tibet, ens porta a les Canàries i de cop i volta ens veiem a l'Atlàntida. Una història que ens parla també de com les energies estan canviant al llarg del temps i com tot no val a l'hora d'aconseguir-les.
A veure, és una faula, és un conte de ficció, és una història, per dir-ho així, entre la ciència-ficció, però òbviament amb trets actuals. És un llibre d'aventures i, per tant, des d'aquest punt de vista, jo he volgut deixar molt clar que això bàsicament és una història que d'alguna manera ha de fer viure i sentir. Però ja que es pot viure i sentir de moltes maneres, home, hi ha un component actual que a mi em sembla molt, molt rellevant, que és el tema energètic, que és el tema de l'energia. En molts sentits, hi ha el tema energètic, per dir-ho així, com a font de generació d'escalfor, de llum, de moviment, i hi ha un altre tema que per mi és un tema més, per dir-ho així, més emocional, que és el tema de l'energia que ens mou com a éssers humans, com a col·lectiu fins i tot.
Exacte, clar, tindrem aquests dos tipus d'energia. Anem per l'energia, diguem, més material, per aquesta energia petroli, energia nuclear. Ara mateix, en quin punt ens trobem i, el més important de tot, quin futur ens espera quan a l'energia?
El gran drama és que no hem entès que això del picoil va de debò. Punt número 1. Punt número 2. Tampoc hem entès que això de l'escalfament global és un tema seriós i que, per tant, hem de fer, i anem tard, acaba de sortir l'últim informe del panell d'experts del canvi climàtic i ens estan recordant una vegada més, escolteu, fa temps que els avisem, facin el favor de reaccionar ja. I llavors et trobes, i això ho he patit molts anys, aquests governs que diuen, sí, esclar, però fi, la competitivitat, el progrés, la modernitat, falòrnies, o sigui, allò que diuen en anglès, perdona, bullshit, literalment, em sap greu dir-ho, però és que és exactament això. I per tant estem en un moment dramàtic, o hi ha un canvi de consciència global, i aquest canvi de consciència global passa per un canvi de consciència individual, o és que ens anem a fer punyetes. I aquest és un tema que jo crec que ens hem de prendre molt seriosament.
Clar, i el que hauríem potser de buscar, això en més d'una ocasió vostè ho ha dit, són energies renovables, energies sostenibles, però ara per ara no s'aposta per elles de la manera que potser s'esperaria.
És que el més greu de tot, és que sabent quin és el problema i tenim la solució, no l'apliquem. I no l'apliquem perquè, òbviament, és molt més rendible per algunes butxaques particulars seguir fent com fins ara, perquè, òbviament, al seu curt termini això els va molt bé, i, escolta, al mig llarg termini ja s'ho trobaran. Una mica és el drama aquest, que hem perdut la consciència de responsabilitat intergeneracional. Potser sí que ens queda per aguantar 40, 50, 100 anys, d'acord? I després, quina responsabilitat tenim nosaltres? Ah, no, clar, ja, escolta, ja és el seu problema, ja no és el meu. Jo ja hauré fet el meu negoci. Això és dramàtic. Punt número 1. I punt número 2, si tenim la solució, se'n diu eficiència energètica, per una banda. Se'n diu fer les coses amb una mica de perspectiva. Què és això d'estar potenciant un moviment innecessari que consumeix en aquests moments bàsicament combustibles fòssils, que és el petroli, o derivats del petroli. I dos, tenim les renovables. I tenim un país en plena crisi, com és els països del sud i particularment l'estat espanyol, que tenim bàsicament sol i en alguns llocs fins i tot vent, i en lloc d'apostar per això, el que fem és castigar això i apostar per nuclears, petroli i carbó. Fantàstic, fantàstic. Sí, és exactament el contrari del que ens toca fer, i això és el que jo entenc que és inacceptable des del tot el punt de vista.
També crida bastant l'atenció el tema de les nuclears, per exemple. Ara fa uns anys va haver-hi l'accident a Fukushima després d'aquest terrenet, tèmol i tsunami, sí. Al Japó. S'ha après alguna cosa d'allò?
Mira, el drama de Fukushima, i de fet el punt de partida d'aquesta història, no ho amago, és Fukushima ambientada en un altre hipotètic cas posterior a Fukushima, que és Onagawa, perquè ara fa poc va venir un personatge especialment singular, que és el conseller, l'últim home, el darrer ciutadà de Fukushima. Fukushima hauria d'haver explicat una lliçó o donat una lliçó fonamental. En la nuclear no hi ha risc zero. La nuclear és perillosa. I, evidentment, pots tenir més o menys probabilitat de que passi, però si passa un accident, les conseqüències són incalculables. I per tant, no només del punt de vista d'un accident, la pròpia generació d'energia nuclear genera els residus que avui ningú sap encara què fer-ne. Llavors, el drama és que molts d'aquests que aposten encara per la nuclear et diuen, no, tranquil, això dels residus encara no ho tenim resolt. Però d'aquí uns anys algú haurà trobat la solució. Mentrestant, nosaltres anem generant. Això és absolutament, no només és irresponsable, sinó que és suïcida en molts casos. No? I Fukushima hauria d'haver ensenyat, com a mínim, una lliçó. No hi ha risc zero a la nuclear, és mentida. Durant un temps va semblar, sobretot al principi, que fins i tot Alemanya, recordem per exemple que l'Angela Merkel al seu moment va dir, escolta, d'acord, ho hem entès, got it, canviem el perfil, tanquem les nuclears. Però això ha durat molt poc, això ha durat molt poc. I per tant aquí estem una altra vegada amb la mateixa dinàmica, i si això, i el missatge que hem de passar és, si això ha passat al Japó, que és on tens millors garanties, on les centrals estan més ben tractades, on tens més capacitat tècnica de preveure i de reaccionar. Imaginem què pot passar, escolti, si ho estem veient a Vandellós, si ho estem veient a Garoña, o sigui, imagineu què pot passar si ara comencem a proliferar, bueno, ara no, ja fa temps que proliferen, no? Doncs aquest també és un aspecte, és a dir, si davant de l'escalfament global l'alternativa no pot ser la nuclear, perquè no pot ser la nuclear, per molts factors que acabo d'explicar, coi, només hi ha una opció, eficiència energètica i renovables, punt, la imatge, o sigui, la solució està trobada, només cal creure-hi, però és que, noi, és que no ens en sortim.
Algú estarà dient ara, ostres, sí que parlen aquests ara d'energies, i... però és que tot això es parla en aquest llibre, en retorn.
En ficció, en ficció.
Exacte,
en ficció. Era el punt de partida, era, no és un tractat tècnic, ni científic, ni nuclear, no, és un llibre d'aventures.
Anem a les aventures, de fet. L'Aina Fàbrega és la protagonista d'aquesta història del llibre, és una periodista televisiva, igual que la Paula Ramos de Sayonara Sushi.
A veure, a mi em va molt bé, els personatges primer periodistes em van molt bé. Jo sempre he explicat que, en fi, tinc una certa, per dir-ho així, en fi, frustració, si vols. A mi m'agrada molt, jo ho reconec, m'agrada molt la comunicació, m'agrada molt el periodisme, i jo em considero alguna vegada, fins i tot ho dic en mitja en broma, un periodista frustrat, tot i que no he estudiat ciències de la comunicació. Però m'agrada, i a més trobo, sobretot m'agrada un tipus de periodisme, que és el periodisme que no només vol explicar, sinó vol primer entendre per poder explicar. Aquest periodisme d'investigació a mi sempre m'ha atret molt, m'ha agradat. I a més, a nivell literari, doncs, òbviament, et dona molts recursos, perquè, òbviament, clar, és un aventurer, hi ha personatges que poden ser arqueòlegs, fantàstic, a mi em va molt bé la figura del periodista, i en aquest cas concret, de la periodista. També el fet de que sigui dona també m'interessa especialment. En el cas de la Paula, el Sayonara Sushi, doncs, tenia un perfil. En aquest cas, doncs, com que aquest és més ciència-ficció, també li he donat un altre perfil una mica diferent, però en tot cas és veritat que el recurs a la protagonista noia, dona, periodista, i per tant i un punt allò transgressora, en fi, literàriament dona joc.
Per què li dona tanta importància el fet que sigui una dona?
Per dos motius. El primer, perquè també tenia en compte una mica qui sóc, o almenys qui sóc fins d'aquí un temps, la feina que em toca fer, doncs m'interessava molt que hi hagués una distinció entre el que era l'autor i els personatges, i sobretot el personatge principal. El fet que sigui una dona també ajuda a que d'alguna manera... Clar, algú pot dir, és el teu alter ego. Sí, doncs sí, és veritat, és, home, hi ha un punt, clar, sempre hi ha, en tots els personatges algú de tu, no?
Clar.
Però aquest és un primer factor. I el segon factor, perquè jo reivindico molt el concepte de l'heroïna. A nivell de la literatura, els herois han sigut sempre homes. I moltes vegades un tipus d'home testosterònic, que jo crec que, home, està una mica passat de moda, així de clar. I en canvi reivindico un altre tipus d'heroïcitat, que és una heroïcitat, si vols, una mica més emocional. I en aquest sentit em va molt bé i jugo molt bé, intento jugar una mica amb aquesta psicologia femenina, que jo trobo que en aquests moments, sobretot amb la literatura i fins i tot en el cinema, ens falta una mica, no? Aquesta, no una heroïna dona que es masculinitza, és a dir, que també en tenim aquests personatges, aquests perfils dones, el que fan és agafen un rol masculí i simplement amb un cos de dones fan el mateix rol que té un home tradicional, no? Trencar una mica aquesta dinàmica, i a mi això és una cosa que sempre m'ha interessant i m'ha tret, no? Aquest tipus de crear heroïnes, però també per generar una altra categoria d'heroïcitats, sigui home o dona, m'és igual en aquest cas, no? M'interessa molt més l'embolcall que això suposa.
I a més, si recordem el tipus d'heroïna potser més clàssica, acabaven sempre malament, que aquesta és l'altra.
Sí, és clar, bueno, de fet, depèn. Aquí hi ha algú que acaba amb el dat, també, no diré aquí, però sí, hi ha una mica de tot. No, però en aquest cas la idea és que, i en aquesta història és també una mica la història d'un despertar, és a dir, és una heroïna que no sap que és una heroïna. És una heroïna que es troba de cop i volta, que sent una persona, per dir-ho així, normal, de cop i volta es troba en una sèrie de circumstàncies que la converteixen en especial. I aquest fet també m'interessava, no? El que algú, sense buscar-ho, es converteix per les circumstàncies en algú que no s'esperava que eren.
També tot plegat és una descoberta espiritual d'aquesta protagonista, de l'Aina. De fet, fa uns anys, l'any 2005, vostè va visitar el Tibet i el Nepal. És evident que això va determinar moltíssim aquest llibre.
Sí, home, a veure, jo hi ha tota una part d'alguna manera que està basat en les notes que jo vaig fer en diversos viatges que vaig poder fer llavors. A veure, jo tinc una tendència, tinc una mica la impressió que estem en un món especialment materialista. Hem oblidat la dimensió espiritual en el bon sentit del terme, no? la dimensió emocional, el entendre que som parts d'un cosmos personal i fins i tot planetari, i si m'apures universal, que ens supera. Aquest, per dir-ho així, antropocentrisme, que ens creiem que som el centre del món i del planeta i de la humanitat i de tot, això és dramàtic. Això és dramàtic. O sigui, si no entenem que som una per dir-ho així, una ínfima part d'un sistema molt més complex, difícilment podem mirar-ho. I m'interessava molt des del punt de vista també conceptual o sobretot emocional, per entendre que en el fons tots formem part d'un sistema complex i cadascú té el seu paper. I llavors, això només es pot entendre si tu transcendeixes una mica la teva dimensió, per dir-ho així, físicament humana, però també la teva dimensió de la humanitat com a espècie, no? Entendre que la humanitat o els éssers humans som una part d'un complex molt més ampli, no? I d'alguna manera, clar, aquí òbviament hi ha una frontera molt fràgil entre el que és l'esoterisme, per dir-ho així, en fi, allò il·luminat, o el que és una reflexió que jo intento posar aquí de manifest, que és un retorn a les humanitats com a ciència. El drama que jo veig en aquests moments a nivell universitari, a nivell de formació, o sigui, ens estem apostant molt per ciències aplicades, tècniques, que òbviament són necessàries, i ens estem oblidant del que són les humanitats.
Això ens tanca moltíssim de mires.
El pensament, la filosofia, l'ètica, la moral, o sigui, tot això és necessari perquè una col·lectivitat funcioni, i ho estem relegant. I d'alguna manera aquí el que reivindico, i el mite de l'Atlàntida m'ho permet fer, en termes de medicina. És clar que tu has de saber com és el cos humà i saber on has d'obrir, si vols, per arreglar-lo. Però a vegades els problemes que tenim en el cos humà responen a un problema holístic global que no hem sabut detectar. El mite de l'Atlàntida em permet una mica dir, escolta, necessitem les dues vessants. Si no tenim les dues vessants, no funciona. I amb el tema energètic, ja ho sé que podem fer una central nuclear, que tècnicament és possible. La pregunta és, moralment és necessari fer-ho? Èticament ens cal fer-ho? Llavors, no s'ha de fer-ho perquè es pot fer tècnicament. La pregunta és si cal fer-ho. I aquí és on hem de, jo crec, posar el vincle en les dues qüestions.
Exacte. D'altra banda, permetin que li pregunti per les seves influències. Ha parlat de l'Atlàntida i, de fet, en aquest llibre hi ha un moment, no direm noms ni massa detalls per no aiguar, diguem, la lectura a aquells que vulguin llegir El retorn de Shambhala, però hi ha un moment en què apareix el Nautilus.
Bueno, a veure, la portada ja apunta una mica. A veure, jo no ho he amagat. Jo sóc un gran defensor, fan, lector. Jo tota la meva vida he llegit molt. Sóc un gran aficionat a la literatura i especialment a la literatura de ficció. I de jove especialment, òbviament, jo tenia molt referent. Juli Verne, per descomptat, els clàssics. Juli Verne, Stevenson, el mateix Salgari. Sí. Tot el que són llibres d'aventures que a mi de jove m'han impactat. I que jo, d'alguna manera, fins i tot en algun cas, seria incapaç de dir-te el personatge, el nom, fins i tot la situació, però tinc molt clar, recordo molt bé les sensacions que em van deixar llegir aquests llibres, no? Una mica l'aroma, el regust, aquell, el pòsit que et deixa a l'haver llegit. Jo d'alguna manera tenia ganes, no sé si ho hem aconseguit o no, en tot cas la intenció era fer un llibre que més enllà del contingut et deixés un bon sabor, un aroma, que et quedés una mica allò cravat en el cervell i que potser, jo què sé, qui ho llegeixi, si és un lector jove o qui sigui, d'aquí uns anys recordi, hòstia, jo vaig llegir allò fa temps que ni tan sols me'n recordo de qui era l'autor, però que hi ha una història que em va quedar. Si hem aconseguit això, escolta, jo ja estic encantat, era la idea.
Però vostè creu ara que hi ha gent jove que sent aquestes sensacions amb aquests llibres, per exemple, en Juli Verne, que deia, amb Stevenson, creu que encara hi ha gent que té aquestes sensacions que...
Sí. Sí. Això és, escolta, potser canvien a vegades els formats, a vegades el que nosaltres fèiem amb un llibre en paper, doncs avui pot ser potser una pel·lícula, una... No. Però jo crec que aquesta capacitat d'emocionar-se no es perd. Canvien els referents, però fins i tot et diré, jo crec que avui una persona jove d'avui agafa un Juli Verne i s'emociona. El que passa és que òbviament tens molts altres. Escolta, jo sóc també de la generació que em va agafar una mica més tard, però també hi vaig entrar, de tots els, per tot així, de tots els hobbits, no? De el Tolkien, tota la mitologia tolkieniana. Escolta, tot és igual el tema, al final l'important és que t'emocioni, o sigui, al final la literatura t'ha d'enganxar no només pel que t'explica, és a dir, no només pel contingut, sinó també pel com t'ho explica. Jo crec que això és, avui en dia, jo crec que la gent segueix llegint, canvien els formats segurament, però la gent segueix llegint, i jo crec que això, ostres, sort en tenim de la literatura, si vols, en el sentit ampli del terme, no?
Si em permet, canviem de tema. Sí. Un tema, vaja, que també ens interessa parlar amb vostè. De fet, tenim poques oportunitats de parlar amb vostès d'aquesta casa, per la seva feina, pels seus viatges d'anada i tornada.
Espero que ara en tindrem més.
Exacte. Per aquí va la cosa, i és que, per qui no ho sàpiga, el proper mes de maig, el dia 25, hi ha eleccions europees, i el Raül Romeva no hi serà en aquestes llistes que el permetien ser el cap de... que seria el Parlament, sinó estarà en unes llistes franceses...
No. Finalment tampoc. Ara ho explico.
De fet, el Raül Romeva no hi serà a l'Europarlament. S'acaba una etapa de 10 anys, que es diu molt ràpid.
Sí.
Què es guarda d'aquests 10 anys?
Mira, jo faig sempre una broma que en aquests moments, doncs, és bastant visual, no? O sigui, vaig entrar al Parlament fa 10 anys, l'any 2004, amb cabell i sense fills, i el deixo amb fills i sense cabell, sense que hi hagi una relació directa entre les dues coses, eh? Però sí que és veritat que això demostra una mica que hi ha 10 anys són molts anys.
Sí, senyor.
Jo ja entenc que algú digui, escolta, només han passat 10 anys. No, escolti, quan has estat 10 anys, que cada setmana agafes la maleta per anar, no agafar un avió, no, per agafar-ne a vegades 3, 4, 5, òbviament això arriba un moment que deixa un pòsit. I per tant, des del primer moment jo ja vaig considerar que aquesta és una feina que havia de ser temporal. Una, per raons personals, que acabo d'explicar, però també per responsabilitat política. És a dir, jo crec que avui en dia necessitem més que mai la política en majúscules. I està tan desacreditada que l'única manera que tenim, o una de les maneres que tenim per dir-ho, tornar-la a posar en valor, és que la gent cregui en la utilitat de la gestió pública, en la utilitat de la responsabilitat de representació pública, perquè si no, l'estem matant, no? I una manera que la gent hi cregui és entenent que, ostres, que això no és una, en fi, que això no és una poltrona en la qual la gent s'hi ha d'apalancar i passi el que passi, no? O sigui, que sí que aquí hi ha d'haver una dinàmica de rotació, de funcionament, d'entrades i sortides, i sobretot que el període en el que tu estàs ha de ser un període en el que tu t'has de dedicar al 100% a fer allò. I això és el que jo he intentat fer durant aquests anys, no? Per tant, en principi jo ja tenia clar que feia un mandat limitat, dos mandats en aquest cas, doncs 10 anys a mi em sembla raonable, punt i final. Escolta, hi ha una altra cosa, que hi ha moltes coses a fer a la vida.
De fet, quan es parla de vostè com a eurodiputat, està considerat com un dels més treballadors, un dels que assisteix a més plens.
Clar, per força estic sol.
A mi això, a mi em preocupa. Que hagi de ser notícia,
no,
vull dir.
No, estic d'acord. Comparteixo la preocupació. És a dir, que això sigui, per dir-ho així, motiu de comentari és preocupant. Cal dir també que en aquest sentit, que totes aquestes dades estadístiques també són relatives. És a dir, què vull dir amb això? Quan tu estàs sol, et toca cobrir-ho tot. És a dir, si jo hagués pogut triar, fer menys coses i fer-les més a fons, ho hauria fet. És a dir, i ho dic amb tota franquesa, eh? A vegades em diuen, no, és que... Però a vegades és més important agafar un determinat dossier i ser allò i liderar determinats temes que no fer-ne tantes de coses. T'ho firmo. Mm. De què depèn això? Home, de quan sigueu. Clar, si tu ets un diputat, com era el meu cas, el meu partit, a mi em toca, escolta, parlar de dones, diguem, de política agrària, de política pesquera, de política energètica, de política social, de política laboral, de política exterior, de tot, de tot. Clar, i això per mi també és un problema. Què vol dir? Que òbviament, com que has estat tot arreu, a les estadístiques apareixes molt sovint. Però per altra banda, vaja, a mi m'hauria agradat més si hagués pogut triar, que en lloc de ser un haguéssim sigut molts més, ens haguéssim pogut repartir la feina i cadascú hagués pogut liderar determinats dossiers. Tot té, òbviament, al final pros i contres.
Clar, però llavors això és que ho deixen safata de plata, perquè llavors les formacions polítiques que tenen més gent al Parlament Europeu tindrien una capacitat d'organitzar-se d'una manera molt més efectiva.
Clar, la tenen, per descomptat. No, clar, no és el mateix. En el meu cas que estic sol, només per parlar, per dir així, de les representacions de l'Estat espanyol, que tenir 21 diputats del grup socialista o 23 del grup popular, és que ells tenen el seu expert en pressupostos, el seu expert, la seva experta en política regional, la seva experta en telecomunicacions, i es dediquen a això. Ara, clar, òbviament, coneixen a tothom, parlen amb tothom, es llegeixen tot el que hi ha sobre el tema, i en aquests temes, clar, en un debat, doncs, òbviament, és fotut, no? Quina és la meva obligació? Home, poder parlar de tu a tu amb tots aquests que són experts tots en el seu tema. Llavors, clar, òbviament, això és més complicat, no?
En aquests 10 anys, si m'hagués destacat una victòria i algun fracàs, seria capaç? Ja sé que ha fet moltíssimes coses, però...
És la pregunta que li tinc pànic. Li tinc pànic, perquè a més me la fan molt, i és normal que me la facin, però és una pregunta que m'horroritza, perquè és impossible. És impossible. Ara bé, si he de triar, potser et diria, mira, des del punt de vista d'una cosa, una victòria col·lectiva que hem tingut al Parlament Europeu i que jo reivindico molt, és haver tombat allò que anem l'acte. ACTA és un acord un acord internacional en el qual d'alguna manera es cedien les competències sobre tot allò que té a veure no només amb les tecnologies, sinó amb les patents, etc. Això va ser una mobilització de la ciutadania brutal, que va aconseguir, per la pressió no només sobre els diputats i diputades, sinó també sobre alguns governs, canviar les dinàmiques. Era un tractat que d'alguna manera el que hauria permès és una mercantilització del coneixement i sobretot d'aspectes molt bàsics que tenen a veure amb la salut de les persones i de les medicines, l'accés a les medicines, i per tant des del punt de vista dels genèrics, que era brutal, clar, era convertir el copyright en la norma de funcionament comercial, no? I això es va tombar al Parlament Europeu. Jo crec que això s'havia donat potser perquè ara ja fa uns anys i perquè potser és veritat que és tècnicament complicat d'explicar, molt poc valor, però en canvi jo crec que és especialment important i per això per mi serveix el Parlament. Una derrota, mira, te'n posaré una per dir-ho així, que en els moments actuals per mi és molt significativa, no? Jo vaig entrar amb una clara, diré, confiança en que acabaria el meu mandat parlant en català al Parlament Europeu. Han passat 10 anys i segueixo sense poder parlar en català al Parlament Europeu. I això és una derrota, per què? Perquè és que és molt fàcil, és que és senzillíssim, és que no depèn de res més que que el buró del Parlament digui d'acord, podem fer-ho. Tecnològicament hi ha zero problemes, tenim traductors possibles per poder-ho fer, estem demanant poder parlar en català als plenaris. El cost és zero, el 40% de la cabina de traducció espanyola són catalans o catalanes. Només hi ha un problema d'obstrucció i de voluntat política, i això per mi ha sigut una derrota, perquè dius, home, si una cosa tan senzilla com aquesta no s'ha aconseguit, què vol dir? Que tenim un problema d'encaix, tenim un problema de marc, i aquí és on jo faig l'autocrítica. Perquè, òbviament, jo no he estat, conjuntament, no hem estat capaces i capaços de resoldre aquest tema. Però, segona, faig la lectura. Si això no ho hem aconseguit, sent tan fàcil com és, el problema no és això. El problema és l'encaix.
Una última pregunta per acabar. Sí. I ara què? Quan acabi aquest mandat a l'Europarlament?
És la segona pregunta que li tinc més pànic. La primera ja va fer, la segona és aquesta. No, saps per què? Perquè és que en aquests moments, i ho dic amb franquesa, no en tinc ni idea, però per raons, per dir-ho així, volgudament no en tinc ni idea. O sigui, jo crec que després de 10 anys, òbviament, vens amb una motxilla molt plena, molt carregada. Crec que les transicions s'han de fer ben fetes, crec que toca parar emocionalment, sedimentar una mica tots aquests anys i aquestes sensacions i aquestes emocions, i per tant la meva aposta personal en aquests primers moments és primer acabar això, acabar-ho bé, per dir-ho així, agafar-me un període de transició, i al setembre ja en parlarem.
I aquesta maleta plena no es podria buidar en algun llibre?
No, s'està buidant ja. No, per exemple, una de les coses que tinc ganes de fer és, hi ha diferents projectes literaris, un és un assaig que a més l'he d'entregar ja aviat, que té a veure amb el tema de Catalunya i Europa, que aquest sortirà al setembre i per tant aquest tema ja està en marxa. Hi ha un altre tema d'assaig que també estic engegant, i hi ha algunes ficcions també que tinc ganes d'engegar. Per tant, De feina, no pateixis, que ja m'encarregaré jo que en tingui.
Doncs ara el seguirem més de prop, ara que el tenim més a prop d'aquí a Sant Cugat, Raül Romeva, eurodiputat, autor de Retorn a Xambala. Moltíssimes gràcies per seguir amb nosaltres i fins ben aviat.
Això ho espero.
I ja ho saben els nostres oients que aquesta entrevista la podreu recuperar després en format televisió a Cugat TV, per tant ja ho sabeu, de la ràdio a la televisió. En un momentet continuem amb el Sant Cugat a fons, Matins en xarxa. Fins ara.